Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Rússia obre un procediment criminal contra els jutges del Tribunal Penal Internacional. Divendres, el TPI va dictar un ordre de detenció de Vladimir Putin, però Moscou considera que el tribunal és il·legítim. La pressió s'intensifica als carrers de França en forma de vagues i protestes a poques hores que es votin dues mocions de censura contra el govern per la reforma de les pensions. La divisió del Partit Conservador, els republicans, pot ser clau a l'hora que tirin o no endavant. Noves crides a la calma del Banc Central Europeu. L'organisme defensa la fermesa del sistema bancari europeu. La compra de Credit Suisse per part d'UBS, però, no ha convençut els inversors i les accions de la banca europea cotitzen a la baixa. Els títols de Credit Suisse cauen un 60%. La missió dels europarlamentaris que investiguen l'espionatge a l'independentisme en Pegasus ja és a Madrid. L'agenda inclou trobades amb víctimes d'aquesta vigilància, membres de la Comissió Creada al Parlament i organitzacions de defensa dels drets humans. El govern espanyol ha derivat el contacte a un secretari d'Estat. L'expresident del Partit Popular, Pablo Casado, declara aquest migdia davant del jutge que l'investiga pel suposat delicte d'odi i injúries per haver assegurat que l'escola a Catalunya castigava els alumnes que parlaven en castellà. Ho farà per videoconferència des de Madrid. Primer dia de declaracions en fase d'instrucció judicial dels directius de l'empresa química Iqoxe per l'explosió que va causar 3 morts ara fa 3 anys. Fins dimecres passaran pel jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona els directors de l'empresa i la planta i el responsable de seguretat d'aquesta planta. Comencen les obres i les feines de soldadura de les vies del tramvia que circularà entre Glòries i el passeig de Sant Joan de Barcelona d'aquí un any. El conseller de Territori, Juli Fernández, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, refermen el compromís d'enllestir la connexió per la Diagonal dels dos trams fins a Francesc Macià. L'aplec del Caragol de Lleida ampliarà l'espai destinat a les colles, s'incorporaran 9 penyes que estaven en llista d'espera i més d'un miler de participants. L'aplec es farà del 2 al 4 de juny. Avui torna Crims a TV3. La nova temporada d'aquest programa que explica crims reals comença amb la història de Marina Ruiz, que va aparèixer morta a les vies del tren de Cervera l'any 99. El programa s'emet els dilluns després del TN Vespre. Els esports.
Engegarà l'edició número 102 de la Volta a Catalunya, que s'allargarà fins diumenge. Aquesta primera etapa té sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols i un recorregut de 164 quilòmetres. Entre els favorits hi ha Remco Evenepoel. Si bé també participen Roglic, Bernal i Carapaz. Cop d'autoritat del Barça a la Lliga, els blaugranes es van imposar ahir al Madrid 2-1 i ho tenen tot a favor per endur-se el títol. Ara el Barça suma 12 punts més que el Madrid, quan en queden 36 en joc. I en tenis, Carlos Alcaraz torna a ser número 1 del món. El murcià ha guanyat la final d'Indian Wells contra el rus Medvedev i supera Djokovic. En handbol, el Barça ha guanyat la Copa Sobal després d'imposar-se a la final al Lleó.
I el temps, migdia més càlid i tarda amb domini del sol, però amb bandes de núvols prims i també algunes nuvolades cap al nord-est. A les 22 hores i 24 minuts comença oficialment la primavera, que ens portarà una setmana amb poc moviment. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs comencem setmana i comencem el Catalunya al dia pendents del que pugui transcendir del primer dia de declaracions en fase d'instrucció judicial dels directius de l'empresa química Iqoxe. Fins dimecres passen pel jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona els màxims responsables de l'empresa de la planta de la Canonja, el Tarragonès, i del servei de seguretat arran de l'explosió de fa 3 anys que va provocar, recordem, la mort de 3 persones. Som a la Diagonal de Barcelona, on aquest matí han començat les obres de soldadura de les vies del tramvia que circularà entre Glòries i Passeig de Sant Joan. Això serà d'aquí un any. Tant l'Ajuntament com la Generalitat, en boca del conseller de Territori i de l'alcaldessa de Colau, es comprometen a enllestir les obres de la segona part del projecte fins a la plaça Francesc Macià per unir els dos trams. A Lleida, l'aplec del Caragol d'aquest any, que es farà al juny i no al maig, per no interferir en les eleccions municipals, probablement serà de rècord. Hi haurà més espai destinat a les colles, de manera que les nou penyes que estaven esperant un forat podran muntar la seva paradeta, i això vol dir 1.000 persones més a la festa, ja per defecte la més multitudinària de la ciutat. I entrarem a la catedral de Vic, que ha recuperat les pintures de Josep Maria Sert, que van sobreviure a l'incendi del 36 i que són propietat del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Les han restaurades i després de 80 anys podran tornar a ser admirades. Al Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Primer dia de declaracions, com deia, en fase d'instrucció judicial dels directius de l'empresa química Iqoxe per l'explosió que va causar 3 morts ara fa 3 anys. Fins dimecres passaran pel jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona els directors de l'empresa i de la planta i també el responsable de seguretat d'aquesta planta. Coincidint amb les primeres declaracions, una quinzena de veïns s'han concentrat precisament davant dels jutjats de Tarragona. Hi tenim ara mateix a Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Continua aquesta hora, Manel, la declaració del director general, José Luis Morlanes.
Sí, fa força estona i està des de les 10 del matí. De fet, hi ha arribat una hora abans, no l'hem vist pràcticament entrar aquí al jutjat. La jutge vol escoltar les declaracions d'aquests 3 màxims responsables d'Iqoxe en aquests 3 dies de declaracions, abans de decidir tancar ja la instrucció d'un cas per aclarir què va passar i quines responsabilitats penals hi ha per l'accident del gener del 2020, que, recordem-ho, va provocar 3 víctimes mortals, 7 ferits i danys materials importantíssims a la factoria i als barris més pròxims. El primer en declarar, com deies, és José Luis Morlanes, director d'Iqoxe, en qualitat d'investigat. Demà està citat el director de la planta, Juan Manuel Rodríguez Prats, i dimecres el responsable de seguretat que hi havia en el moment de l'accident, Gerard Adrio. Tots també com a investigats. Aquest matí, però, en aquesta primera declaració, a les portes del jutjat s'hi han aplegat una quinzena de veïns dels diferents barris afectats per l'explosió que reclamen que s'aclareixin els fets. Ho deia l'Alfonso López, que és el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona.
Para reivindicar que Tarragona todavía está sufriendo y que queremos que salga la verdad y que todo llegue, que tenga ya un final, ¿no? Tres años de lucha, 3 años en que todo nos llega con cuentagotas y en el cual pues lo único que queremos de una vez es que se sepa la verdad, se sepa toda la verdad de lo que pasó, por muy dura que sea, pero queremos saber la verdad.
No ha transcendit res del que s'ha declarat o que s'està declarant en aquest jutjat d'instrucció número 1. Sabem que el directiu d'Iqoxe només contestarà a les preguntes que li faci la jutge, la fiscalia i el seu advocat. Inicialment, els 3 alts responsables de la firma, recordem, es van acollir al dret a no declarar, però després de més de 3 anys d'instrucció, Morlanes, Rodríguez Prats i Adrio van sol·licitar el mes de novembre passat comparèixer de forma voluntària. La jutge ha de decidir, doncs, després d'escoltar-los aquests dies, si envia el cas a judici i quin tipus d'acusació proposa en cas que ho acabi fent. Fins ara, recordem també que s'ha tancat una altra peça complementària per suposats abocaments de residus al mar. En aquesta altra peça hi ha 5 directius investigats per un delicte agreujat contra el medi ambient.
Doncs ho seguirem aquests 3 dies a veure on som i si hi ha judici finalment o no. Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Fins ara. El tramvia entre les Glòries i el passeig de Sant Joan per la Diagonal de Barcelona començarà a funcionar d'aquí un any. L'alcaldessa de Colau i el conseller de Territori, Juli Fernández, han defensat la continuïtat de la connexió fins a Francesc Macià al marge de qui guanyi les pròximes eleccions municipals. Jordi Corbalán, les obres d'aquest primer tram avancen, em deies, a bon ritme.
Sí, bon dia. A la part de la Diagonal on el tramvia circularà pel mig ja estan col·locats els raïls i la marquesina d'un costat de la parada del carrer Sicília, una de les 3 que tindrà el tramvia en aquest primer tram que permetrà anar de les Glòries al passeig de Sant Joan en només 7 minuts. Aquest matí han començat els treballs de soldadura de les vies. El conseller de Territori, Juli Fernández, i l'alcaldessa Ada Colau han fet una visita d'obres abans que la normativa electoral impedeixi fer aquesta mena d'actes abans de les municipals. I davant la intenció de l'alcaldable Xavier Trias d'aturar la connexió del tramvia fins a Francesc Macià. Si és escollit de nou alcalde, l'alcaldessa i el conseller han tancat files.
Va contra el sentit comú començar la connexió del tramvia per la Diagonal i deixar-la a mitges. I, per tant, crec que és de responsabilitat institucional que tota la feina estigui feta perquè un tram encavalgui amb l'altre al marge de cites electorals.
Hipòtesis, a mi m'agrada més parlar de realitats. I jo crec que avui tenim una realitat a sobre la taula. El compromís del govern hi és amb aquesta infraestructura.
Amb aquesta primera fase de la connexió, el nombre de passatgers del tram Besòs pot augmentar en uns 19.000 viatges diaris, gairebé un 60%. La principal singularitat és que el tramvia agafarà l'electricitat per terra a través d'un tercer rail i que, per tant, no hi haurà pals ni cablejat aeri. Les obres del tramvia i d'ampliació de les voreres acabaran a finals d'any i, després d'uns mesos de proves, es preveu que els tramvies hi circulin d'aquí un any.
L'aplec del Caragol de Lleida ampliarà aquest any l'espai destinat a les colles. Això permetrà encabir les 9 penyes que estaven en llista d'espera i incorporar un miler de participants a la festa que ja és la més multitudinària de la ciutat. Anem cap a Lleida. Roger Segura, la nova àrea d'expansió arribarà d'anys després de reivindicacions per part de la Federació de Colles.
Hola, bon dia. Sí, finalment aquests dies la paeria està acabant d'arranjar la gran esplanada situada entre els pavellons de la Fira de Lleida i l'Avinguda de Victoriano Muñoz. En concret, s'hi fan arribar punts d'aigua potable i s'hi adequen embornals. Aquest nou espai al recinte dels Camps Elisis farà possible que la 42a edició de l'Aplec, del 2 al 4 de juny, passi de 107 colles a 116 i arribi als 14.500 penyistes, les xifres més altes de la història. Ho explica Ferran Pèrdrix, el president de la FECOL.
Lo primer que fem és oferir a les colles actuals, si volen créixer, que puguin créixer a l'espai nou. I un cop s'hagin recol·locat aquestes colles, les colles que estan en llista d'espera, doncs el que faran és ocupar l'espai disponible que se generi. Hem parlat ja amb les nou i pràcticament totes ja ens han confirmat que sí que seran a la propera edició.
De cara al futur, hi ha la possibilitat de doblar aquesta nova zona d'ampliació per encabir-hi encara més colles.
Escolta'm, Roger, pel que fa als visitants, quines previsions hi ha?
Doncs la FECOL espera recuperar els 200.000 que, segons calcula, visitaven l'aplec abans de la pandèmia. Amb aquest objectiu, enguany s'oferiran packs turístics que permetin combinar una experiència gastronòmica a l'aplec del Caragol amb visites relacionades amb l'enoturisme o el turisme patrimonial i cultural.
El que intentem és que el visitant pugui, a part de gaudir de l'esperit de l'aplec i de veure com les colles s'ho estan passant bé, doncs que també tingui activitats dintre i fora del recinte i que sigui una manera també de descobrir Lleida i que pugui vindre a l'aplec i després fer alguna altra activitat doncs, per la ciutat o pel voltant de les Terres de Lleida.
Durant els 3 dies d'aplec, enguany al juny, per no coincidir amb les municipals, es consumiran més de 13 tones de caragols.
Més coses. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un apunyalament a un home aquesta matinada al barri de Poble Sec de Barcelona, molt a prop de l'Avinguda del Paral·lel. L'autor de l'agressió ha fugit després de la baralla. La policia també investiga una batussa al parc del Clot amb dos ferits per arma blanca. Són un home de 31 anys i un altre de 24 que està greu. La baralla va passar dissabte al vespre amb unes 20 persones implicades. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar els agressors. D'altra banda, la policia ha alliberat 16 dones de nacionalitat xinesa que exercien la prostitució a Sabadell, Premià de Mar i Palamós. La brigada de la Policia Nacional de Sabadell ha encapçalat aquesta investigació, on s'han detingut 7 homes, també de nacionalitat xinesa. En total, s'han desmantellat 9 prostíbuls, també a la Caniinca, on les dones vivien com a esclaves sexuals en condicions infrahumanes. El Parlament de Catalunya aprovarà previsiblement aquesta tarda la llista de compareixences que hi haurà a la Comissió d'Investigació sobre els casos d'abusos i agressions sexuals a l'Església Catòlica, Quim Balaguer.
I entre les intervencions orals hi ha les de la presidenta de la Fundació Vicky Bernadet, el defensor del poble, Ángel Gabilondo, i la síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas. També se citarà a compareixer víctimes com Miguel Hurtado i autors de diferents estudis en matèria d'agressions sexuals a menors. No han tancat de moment les identitats dels representants de la Conferència Episcopal, la Tarraconense i l'Arxidiòcesi de Barcelona. La comissió també preveu convidar experts jurídics en l'àmbit de la violència contra els infants i representants sanitaris que expliquin l'abast i les repercussions que provoquen els abusos sexuals sobre menors. Finalment, també es vol donar una visió des del punt punt de vista policial amb la participació de representants del cos de Mossos d'Esquadra.
La CUP s'ha presentat aquest matí a la Conselleria d'Economia per reclamar-li tota la documentació relacionada amb el Hard Rock Café. Eva Compte.
Sí, la CUP va presentar la setmana passada al Parlament una sol·licitud d'informació sobre el macroprojecte arran de la notícia que va publicar La Directa destapant que el govern ha atorgat la llicència d'aquest projecte a una empresa relacionada amb l'evasió fiscal i el blanqueig de capitals. De moment no han rebut cap resposta i per això avui mateix han anat al departament a demanar explicacions. Sentim la diputada de la CUP, Laia Estrada.
El govern ha negociat i negocia amb empreses i persones relacionades amb el blanqueig de capitals, relacionades amb l'evasió fiscal i amb els Paradise Papers, i per tant nosaltres entenem que aquí s'han d'assumir responsabilitats. Primer, fer públic aquest expedient, i això hem vingut aquí a la Conselleria d'Economia, i entenem que el govern el que ha de fer és revocar la llicència.
Ningú els ha rebut i Estrada ha explicat que estan pendents de saber si la consellera Natàlia Masguix els rebrà aviat. Des d'Economia apunten que no tenen cap problema a fer reunions i respondre a les peticions que fan els grups parlamentaris, però que ho faran per les vies que pertoquen i el més aviat possible.
Gràcies, Eva. És un quart i un minut de dues. Doncs aquí aturem un moment el relat de l'actualitat. Mirem com tenim la circulació a la xarxa viària i al transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs la situació ara força tranquil·la. Només hi ha un punt amb retencions a l'autopista AP7 a l'altura de l'Aldea, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona, a causa d'unes obres, segons informen des del Servei Català de Trànsit. La resta de carreteres i autopistes del país, ara mateix sense complicacions, després d'un matí en què sí que s'han allargat diverses incidències, però ara ja no queden complicacions. I el transport públic ara mateix també s'estan acomplint horaris i freqüències de pas habituals, segons informen els diferents operadors.
Gràcies, Mariluz. Per cert, que la T16, que és el títol de transport públic vàlid fins als 16 anys, s'estén per tot Catalunya. Ja fa anys que és vigent a l'àrea de Barcelona i des d'avui es pot fer servir també a Lleida, Girona i al Camp de Tarragona. Aquesta targeta és gratuïta i permet fer un nombre il·limitat de viatges a la zona tarifària integrada on resideix el menor. Substitueix la T12, que s'amplia 4 anys més. És, això sí, personalitzada. Només la pot utilitzar el titular i s'ha de validar en cada viatge. Es pot demanar als centres d'atenció al client, de les diferents autoritats territorials de mobilitat i als punts habilitats o via online. I ens queda el temps, la previsió per aquest primer dia de la primavera que arriba aquesta nit. Francesc Mauri.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
La temperatura avui té tendència a pujar una mica respecte i demà estable, igual que dimecres pujaria d'una forma més descarada de cara a dijous. Això pel que fa al termòmetre, pel que fa a l'estat del cel, domini aquesta tarda del sol enterbolit per núvols prims, algunes nuvolades una mica més gruixudes al nord-est i sense passar d'aquí. Demà al matí sol i núvols alternant, demà a la tarda tendència a tapar-se i ennuvolar-se més al terç nord de Catalunya, fins i tot no és impossible alguna gota a prop del Pirineu amb una cota de neu de 2.000 metres, però demà passat aquests núvols haurien marxat.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, els quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Escolteu aquesta escena.
On té la targeta? Pues la tenia aquí. Pues si sabe aquí. Escolti, s'ha vist la targeta de veure?
Jo, és vostè que la de veure.
Aquests són alumnes sènior de l'aula de teatre de Lleida que porten a escena situacions en què la gent gran poden ser víctimes d'estafa. Són uns delictes que s'han multiplicat en els últims anys, sobretot els relacionats amb les xarxes socials i les compres per internet. No obstant això, els Mossos calculen que al voltant d'un 70% no s'acaben denunciant. Anem a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I per això, a través del teatre, donen consells de seguretat i animen a denunciar.
Sí, és el principal objectiu del projecte Seguretat en Escena, que va començar el 2018 i ara reprèn després de la pandèmia, uns anys en què les estafes s'han disminuït disparat, sobretot les que aprofiten l'especial vulnerabilitat del col·lectiu a la xarxa. Moltes no es denuncien, com alerta el sergent dels Mossos, Pere Ramon Pujol Collado.
Tenim la xifra negra que no ho sabem, però que podem intuir, segurament podríem parlar d'un 15, entre un 15 i un 30% de denúncies respecte al total.
Una xifra negra que té múltiples causes.
Que la gent a la millor sigui per pocs diners, sigui per vergonya, que aquesta és una altra, gent gran, m'han estafat, què diran els fills, què diran els gendres. Busquem la conscienciació de que es faci la denúncia, perquè està claríssim que si no hi ha denúncia no hi ha seguiment i no hi ha, al final no hi ha un resultat.
Entre els assistents a la representació, molts diuen que ja prenen precaucions, però som conscients que les estafes cada vegada són més sofisticades.
Però és que si estafen a tothom, per què no m'han d'estafar a mi? No crec que tingui tants coneixements perquè no caure en qualsevol trampa que em posin. Tota la informació que ens arribi és bona.
Perquè hi ha coses que no saps, que no les coneixes. Te poden agafar per qualsevol cosa.
Es fan a la targe i en quina rapidesa i quina... Tenen una habilitat, uns coneixements o una tàctica, digue-li com sigui, que de seguida trauen els diners, eh? De seguida. Sense el pin ni res, però sense el pin ni res, eh?
Les càpsules teatrals contra les estafes a la gent gran es fan al Teatre de l'Escorxador de Lleida i la previsió és portar-les també a teatres d'altres pobles de la comarca.
Acord pel tancament del magatzem que Amazon té subcontractat a l'empresa Kuehne+Nagel a Constantí, al Tarragonès. Els 142 treballadors han acceptat indemnitzacions de 29 dies per any treballat i 13 recol·locacions en altres centres de treball. Manel, la firma s'ha fet aquest migdia, no?
Doncs sí, fa pocs minuts els representants sindicals i els responsables de l'operador logístic suís han firmat els termes d'aquest acord per al tancament del centre, que feia 7 anys que operava per al gegant de la venda online. L'acord afecta 142 treballadors, 5 s'acolliran al pla especial per més grans de 55 anys i la gran majoria cobrarà 29 dies per any treballat, amb 500 euros afegits lineals. L'empresa permet 13 recol·locacions en altres centres logístics de l'Estat, que tindran ajuda de 4 mensualitats, més el pagament de les despeses de trasllat. Segons el secretari del comitè, José Antonio Orellana, aquest és un bon acord.
Hay que destacar el gran esfuerzo que ha hecho Kuehne+Nagel y la gran parte que ha puesto para que todo esto llegue a su fin. Yo creo que ha sido un buen acuerdo. Gracias a la empresa y gracias también a la parte social.
Això sí, encara falta determinar la data final del tancament de l'activitat, que podria ser abans del mes de juny, i el ritme de baixes dels treballadors. Un ritme de baixes que segurament serà progressiu. El tancament del magatzem logístic d'Amazon no afecta el que té la pròpia empresa operant ja a Constantí mateix i forma part del pla per reduir l'activitat de la multinacional en espais subcontractats com a conseqüència de l'alentiment del creixement del negoci després de la pandèmia.
Els alcaldes dels 5 municipis inclosos a l'àrea bàsica de salut de Gramunt denuncien falta de metges per atendre les necessitats del territori. Han engegat una recollida de signatures entre els veïns per demanar al Departament de Salut una solució a aquesta mancança. Anem doncs cap a Gramunt i tenim una unitat mòbil amb en Ramon Dalmau i el Pere Joan Álvarez. Bon dia. Pere Joan, bon dia. No sentim la unitat mòbil que tenim en directe des de Gramunt. Ara sí, Pere Joan, bon dia.
Bé, bon dia.
Demanava, quina és en concret la petició que fan tots aquests alcaldes al Departament de Salut?
Doncs asseguren que tan sols tenen 3 metges de família jornada sencera i a una mitja jornada i per població, diuen, haurien de tenir 2 facultatius més. Amb la situació actual, a més, els metges no es poden traslladar als 5 municipis i als 18 pobles de l'àrea bàsica que abasta localitats de l'Urgell, la Segarra i la Noguera. L'alcaldessa de Gramunt, Sílvia Fernández, es mostra decebuda i preocupada.
Pocs metges que hi ha a les zones rurals no ens hi venen. Per tant, haurien d'adoptar algunes mesures per de cara als metges de família que sigui un cert atractiu vindre a treballar a les zones rurals.
Fernández afegeix això, que cal incentivar els metges perquè acceptin traslladar-se en zones rurals. Ella denunciava que hi ha moltes localitats on els metges no es poden desplaçar. La sentim de nou.
Ara que tenim tots els consultoris arreglats i equipats, resulta que no ens presten el servei de metge. Estem decebuts. Ho hem fet saber diverses vegades al Departament de Salut. Ho hem fet saber el malestar que teníem i de fa un mes no tenim cap mena de resposta. Estem molt preocupats.
Pere Joan, has pogut parlar amb alguns d'aquests veïns de Gramunt? Què diuen?
Doncs que hi ha moments en què no es poden atendre les urgències i que els assignen visita fins i tot amb 15 dies de retard.
que és una mica alarmant, perquè, clar, tenim molta població molt, molt gran, a part dels joves que mos toqui el que mos toqui, adéu. Però, clar, l'altre dia m'explicava una noia que va anar al CAP i va tindre que demanar perquè s'ha quedat sense metge.
O tu te'n vas d'urgència perquè realment no pots esperar-te 15 dies i si aquella doctora té que marxar amb una urgència, tu te quedes allà esperant que torni aquesta senyora, perquè no hi ha un altre metge que et pugui atendre.
Els alcaldes d'Agramunt, Plans de Sió, Ossó de Sió, Puigverd d'Agramunt i Preixens, com dèiem, han llegit un manifest aquí al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Agramunt i engeguen també una recollida de signatures entre els 7.000 veïns d'aquests municipis.
Gràcies, doncs, companys, des d'Agramunt. Bon dia.
Bon dia.
5 minuts i arribarem a 2:15. L'Hospital de Calella, al Maresme, ja ha estrenat la nova sala per atendre parts de manera natural que ofereix l'opció de donar llum dins l'aigua. És un espai pensat perquè la gestant se senti el més còmode possible, adequant la intensitat de la llum amb música i aromateràpia i deixant que es mogui lliurement fins al moment del naixement de la criatura. Ara ens n'anem doncs, cap a Calella per saber-ne els detalls. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Una sala de parts, en podríem dir, acollidora, molt diferent de la fredor de les sales convencionals.
Absolutament diferent. És un espai càlid, en aquest cas les parets són de color terra i el llit és un element més, però no pas el central. Cristina Torres és la cap de llevadores.
Està molt estudiat que els ambients amb poca llum, amb colors càlids, on hi ha una familiaritat, augmenta l'oxitocina i augmenten les endorfines. Les contraccions són molt més efectives, la mobilitat fa que el bebè pugui descendir i rotar. Tot aquest ambient està molt cuidat.
De fet, el que fan és escoltar els futurs usuaris d'aquesta sala.
Si les famílies ens demanen regular les llums, doncs nosaltres a Sala Parts estem regulant les llums. Ens demanaven pilotes, vam comprar pilotes de dilatació, vam introduir l'aromateràpia, els massatges amb oli d'ametlles, tot això per fer sentir a la dona més confortable i que el seu moment del part sigui un moment transcendental de la seva vida.
Clar, perquè hem de pensar que són dones que opten per un part natural, és a dir, sense cap mena de medicació per pal·liar el dolor.
Proporcionar eines per millorar l'analgèsia que siguin fisiològiques. A la nova sala de parts podem moure'ns lliurement, ens podem posar en vertical, amb la cadira de part es pot parir completament en vertical. La dutxa, hi ha dones que prefereixen estar dretes a la dutxa o submergir-se en la banyera.
Perquè, de fet, el paper de l'aigua és fonamental. La doctora Marta González és la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia.
L'aigua, tant de la dutxa com de la piscina, doncs ens aporta per les dones un gran poder, sobretot de relaxació i d'analgèsia. No només hem de poder fer la dilatació, sinó que com a professionals ens hem preparat per poder atendre parts dins de l'aigua. A cada guàrdia i a cada torn hi haurà un ginecòleg i una llevadora totalment preparats per atendre aquest tipus de part.
I hem de dir també que es pot parir dins la banyera, la dutxa, però també hi ha diferents opcions.
Tenim la pilota, tenim el llit, tenim la liana amb la cadira, la banyera, la dutxa. Ara mateix les dones, jo crec que si tu tens motivació i ganes realment de tenir un part natural, ara tens l'oportunitat.
Això sí, aquesta mena de parts és per dones amb un embaràs de risc baix o mitjà.
Gràcies, doncs, Marta Vallès, des de Calella. Bon dia.
Bon dia.
La Universitat de Barcelona impulsa el seu projecte de recerca i ciències amb la construcció de 2 edificis nous. La inversió prevista és de 50 milions d'euros que aportarà el govern i està previst que estiguin a punt d'aquí a 5 anys. Anem doncs cap a l'edifici de la plaça Universitat de Barcelona. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, bàsicament és una inversió que es capitalitza amb 2 edificis. Un nou que serà el que acollirà la Facultat de Matemàtiques, que deixa l'edifici històric i es trasllada al campus nord de la Diagonal, i un nou centre de recerca, en aquest cas a l'altra punta, al campus sud, que es construirà al llarg d'aquests propers 5 anys i que permetrà ampliar el Parc Científic de Barcelona. Es destinarà a la recerca en salut, ho explica el rector de la UB, Joan Guàrdia.
Suposa millorar també recursos i serveis a les noves empreses, grups de recerca, centres de recerca que s'instal·lin i també suposa donar aire amb metres quadrats i també recursos i serveis a les entitats que ja hi són en aquests moments en el parc científic i que també gaudiran d'aquesta possibilitat de millorar les seves condicions de treball en termes d'infraestructura i d'espai.
Aquest nou edifici de recerca forma part del projecte per reorganitzar i reforçar el campus sud de la Diagonal com a campus de referència internacional en l'àmbit de les ciències de la salut. Aquí ha d'anar també el nou hospital clínic, un projecte que el rector reconeixia avui que és molt més car i molt més complex. En aquest cas, aquests nous edificis suposen una inversió de 50 milions d'euros que avança la Generalitat, que també és qui liderarà la construcció dels nous edificis a través de l'Incasòl, i posteriorment s'anirà recuperant la inversió al llarg de 50 anys en forma de lloguer.
I avui el nostre clic del dia per un tuit dels companys de Catalunya Informació a Lleida amb les imatges del mural que han pintat artistes socials de la capital del Segrià amb motiu del Dia Mundial de la Felicitat. Un mural cooperatiu en suport dels col·lectius vulnerables que trobareu pintat al pàrquing del rectorat de l'UdL. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La catedral de Vic recupera, després de 80 anys, les pintures de Sert que van sobreviure a l'incendi del 36 i que són propietat del Museu Nacional d'Art de Catalunya del MNAC, segons ha pogut saber Catalunya Informació. Quatre pintures de grans dimensions, cada quadre pesa 400 quilos, atenció, i que, evidentment, ha calgut restaurar. Josep Maria Sert, amb obres a les Nacions Unides o, per exemple, també al Rockefeller Center, és un dels muralistes catalans més destacats del segle XX. Anem cap a Vic. Nati Adell, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I quan les podrà veure el públic, Nati?
Mira, a partir de dissabte fa ben bé una dècada que no s'exposen. Les va comprar l'Ajuntament de Barcelona als anys 40, per el que llavors era el Museu d'Art Modern, que després s'integra al Museu Nacional d'Art de Catalunya. A finals del 80, la ciutat de Vic les va recuperar i exposar durant un temps, però en un espai que no era la catedral. Portaven temps en un magatzem i ara s'han traslladat a la catedral, on s'han restaurat. El delegat episcopal del Patrimoni Cultural del Bisbat de Vic, Dani Font, confia que després de tant voltar, les pintures hagin tornat a casa per quedar-se.
I degut a aquest gran tamany ha estat molt difícil de trobar-los un emplaçament que pogués tenir durabilitat. Han anat voltant, oi, fins que jo crec que ara són tornen a casa. Segueix sent un dipòsit del MNAC, però entenem que és una ubicació, jo crec que no n'hi ha una altra de millor.
Penseu que aquestes pintures en fan tres, com jo d'alçada, perquè us feu una idea. L'objectiu, revaloritzar la figura de Sert, que en determinats moments ha estat una mica menys tinguda.
Nosaltres creiem que ara estem en condicions, després de tants anys, de fer una relectura i de tornar a recuperar l'admiració per un projecte tan brutal com és pintar dos cops la catedral de Vic sencera. I més enllà farem un centre, un petit centre d'interpretació, on explicarem tota l'aventura de Sert a la catedral de Vic.
Ha anat molta feina a restaurar?
Una mica. L'estat de conservació, ens diuen els experts, no era gaire bo, però com que ja s'havia fet una intervenció a fons feia temps, ara només ha calgut fer una adequació mínima de les pintures. Ens hem colat a la mateixa catedral en una sessió de treball amb conservadors i restauradors.
Estem preparant el marc que hem instal·lat per protegir les obres.
La Ruth Bagan és la responsable de conservació preventiva del MNAC.
Fixació de la policromia, estocant i anivellant algunes pèrdues i, sobretot, intentant igualar els retocs, les reintegracions de les parts perdudes que es van perdre durant l'incendi. Té una dificultat afegida per la pròpia tècnica del pintor, que pintava sobre unes teles preparades amb un full metàl·lic, amb un full daurat.
Són quatre pintures de grans dimensions, una per cada evangelista del Testament, que formen part de la segona decoració de Sert a la catedral, molt més daurades, vermelloses i ocres que les de la nau central, que són fosques i mostren un cert brutalisme coincidint amb aquesta guerra civil i l'inici de la Segona Guerra Mundial.
Escolta'm, i per moure-les?
Sí, realment ha estat molt i molt complicat, tota una moguda, com ens explica la Ruth.
Hem necessitat un equip d'una empresa de transports especialitzada en obres d'art i, a més, d'una grua per poder aixecar, perquè estem parlant de pintures que pesen entre 400 i 450 quilos cada una.
Va, doncs, on les podem veure, aquestes pintures?
Mira, s'ha col·locat el deambulatori, l'espai que envolta l'altar major creat per facilitar el trànsit de fidels. No és el lloc per al qual van estar pensades, perquè, cert, les va crear per anar al presbiteri. Per això han decidit aguantar les pintures en una mena de bastides integrades a l'entorn per separar el mural de la paret. Ho explicava l'Anna Alcobierre, dissenyadora, escenògrafa i museògrafa.
Que hi hagi una distància entre una cosa i l'altra. Nosaltres tenim aquestes estructures, que són bastides, que és un espai mediador entre aquesta arquitectura i el que és Sert.
Doncs ja ho sabeu, si us interessa, a partir de dissabte a la catedral de Vic.
Dos quarts i quatre minuts a dues, els Mossos d'Esquadra posen en marxa una aplicació per mòbil que permet contactar amb la policia catalana amb enllaços per comunicar casos de violència de gènere i odi o discriminació. El nou canal incorpora un cercador de comissaries i un apartat d'identificació d'objectes robats. En pròximes actualitzacions es podran fer, per tant, denúncies en línia. L'APP s'acaba de presentar fa uns minuts al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, on hi tenim el nostre company Miquel Jarque. Bon dia, Miquel.
Hola, molt bon dia, Marta.
Què es pot fer, doncs, amb aquesta aplicació?
Doncs mira, d'alguna manera està agrupant totes les àrees que ara estan al web en una aplicació per mòbil. Hi ha un cercador de comissaries i tots els canals a través dels quals es comuniquen els Mossos. WhatsApp, TikTok, Instagram, tot plegat amb l'objectiu d'estar més a prop, segons Eduard Sallent, comissari en cap dels Mossos.
Aquesta app és un instrument que ens permet relacionar-nos amb els ciutadans d'una manera més directa, ser més accessibles amb ells i alhora ens permet construir una porta d'accés a una nova manera de prestar la seguretat i de prestar els serveis a la ciutadania.
L'aplicació incorpora un botó directe al servei d'emergències, al 112, i sobretot pot ser útil, segons la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, per denunciar tot tipus de violències.
És obvi que hem de donar espais tant perquè les víctimes puguin relacionar-se de manera directa en aquest món virtual i tinguin accés a la policia, no només accés també a nivell de consells de seguretat, etc., sinó també per comunicar-se amb la policia i, per altra banda, també a ciutadania.
Hi ha un enllaç directe per denunciar odi, discriminació, terrorisme, hi ha un apartat d'internet segura i també es poden recuperar objectes robats per categories. En ells, arracades, pulseres, aquí es mostren en aquesta aplicació a través del mòbil les joies recuperades per poder-les reclamar des de la mateixa aplicació. Està previst que es puguin fer denúncies en línia d'aquí uns mesos. Les primeres seran per pèrdues de documentació i la tramitació de permisos per sortir a l'exterior dels menors. Aquestes gestions ja representen 3 de cada 10 consultes que es fan a les comissaries i requeriran en aquesta fase una identificació digital del ciutadà.
Clar. Gràcies, doncs, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
Accedir a un habitatge de lloguer pot ser complicat pels requisits que es posen i pot ser impossible si la propietat discrimina els possibles llogaters segons el seu color de pell, així directament. Per solucionar-ho, a Olot han decidit engegar una campanya per combatre aquest tipus de discriminació que existeix. Roger Santaló, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
La pregunta, encara que ens sembli mentida, però això passa encara?
Sí, un exemple és el de Mari Drame, activista nascut al Senegal i que fa més de 30 anys que viu a Catalunya. Té una bona nòmina i va començar per telèfon tractes amb una agència de la propietat immobiliària per llogar un pis. Però quan vam veure a Drame en persona, tot va canviar.
Amb aquest català no pots distingir si és una persona negra o pues, em van dir cap problema, vine demà amb la documentació. Al moment d'arribar a l'API va passar el que va passar, em van denegar el pis i tot això. Al moment que els meus companys els anava comentant, mira, m'ha passat això, ostres, a mi m'ha passat el mateix. Ostres, a mi també. Jo al moment de deixar la documentació ja em van dir que t'arriba a fer mal.
Aquest cas va fer que Mari Drame estigués 5 anys sense buscar pis. Al final n'ha trobat, però ha hagut de marxar d'Olot.
Tinc la feina aquí a Olot, tinc la família també aquí a Olot. Hi ha moltes parelles que viuen a casa dels seus pares amuntogades allà i no poden trobar pis. I tots sabem com és viure amb els pares o amb els sogres. És una convivència bastant incòmoda i és això. Moltes vegades hi ha moltes persones racialitzades que es veuen obligades a sortir de la Garrotxa o fins i tot del país.
Explica que des de la seva entitat, Stop Racisme Immobiliari, es troben casos contínuament arreu de Catalunya.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, per solucionar-ho, què han fet des d'Olot, doncs?
Doncs durant aquests darrers anys han diagnosticat la situació amb entitats i APIs. Han acordat fer una campanya de sensibilització i es formarà el personal de l'administració que treballa de cara al públic per evitar aquestes conductes, tant les pròpies com les que veuen de fora. Els APIs gironins també impulsaran un servei de mediació per abordar aquesta problemàtica. Joan Company n'és el president.
Facilitarem un servei de quan hi hagi doncs, algun conflicte entre una agència immobiliària i algunes persones doncs, que hagin tingut un problema d'aquest tipus, que es puguin adreçar al col·legi per intervenir en aquests casos i buscar la manera de resoldre.
Aquesta és la part bonica, però des d'Stop Racisme avisen que aquesta campanya és només un vot de confiança i diuen que, si no funciona, donaran suport a que s'acabi denunciant els casos de discriminació en l'accés a l'habitatge. Com a dada, només es calcula que a Catalunya un 80% de casos de discriminació racial en l'habitatge no es denuncia.
Déu-n'hi-do, gràcies, Roger, bon dia.
Bon dia.
Diverses organitzacions ambientalistes denuncien que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha arrencat vegetació d'una zona de dunes de la platja de Riba-roges, on hi nidifica una espècie d'ocell protegida, que és el corriol camanegre. També es queixen que la vegetació servia per fixar la sorra de la platja. Corresponsal al Garraf, Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Quins són els fets concrets que denuncien?
Són aquests que denuncia el president de l'associació, Abma Garraf, Jaume Mercè, i altres associacions com la Fuixarda.
Ens vam alertar molt que hi havia aquí un grup d'operaris que estaven traient manualment herbes. I vam preguntar què estaven fent exactament. Havien crescut unes herbes amb unes dunes precioses que s'han format gràcies a aquestes herbes, a aquestes plantes, diguéssim, i ens van dir, amb l'excusa de que estaven traient plantes invasores, ho vam anar a mirar, vam dir que no eren plantes invasores, que hi havia plantes autòctones i que gràcies a elles s'havien format aquestes dunes i que era un lloc adequat perquè nidifiqués el corriol camanegre.
Mercè creu que el fet que hi hagi una planta invasora enmig de la resta d'autòctones no justifica la intervenció. Ell creu que hi ha descoordinació entre els departaments de Medi Ambient i Espai Urbà de l'Ajuntament i que això té conseqüències en la falta d'informació que han trobat.
L'Ajuntament és una institució que ha de protegir aquest espai, que té l'obligació perquè hi ha una espècie doncs, que s'ho mereix i no ho està fent. I ara doncs, intentarem ja actuar més directe cap a la institució i demanarem explicacions i, si convé, demanarem responsabilitats del que està passant.
Montse, i l'Ajuntament què hi diu?
La tinent d'alcalde i regidora d'Espai Urbà, Blanca Albà, ha donat aquesta explicació.
Tenim una platja molt gran, que és la de Riba-roges, que ha de permetre altres usos del tot necessaris a la ciutat, com són els turístics o esportius. I hem de cercar doncs, un equilibri entre la protecció del corriol i altres espècies i aquests usos. I és per això que just abans de l'inici de la temporada de platges doncs, hem de preparar-les. El que s'ha fet és una neteja manual de l'espai de fora de la zona de protecció del corriol per treure tota la vegetació que impedia un correcte ús de l'espai. Hem respectat les dunes i tots els tancats existents.
Ella remarca el compromís mediambiental de l'Ajuntament.
Hem tingut sempre una gran preocupació per preservar doncs, totes les espècies protegides que venen al nostre territori, i en especial el corriol camanegre, que any rere any podem demostrar, com s'ha vist, doncs, enfortida la seva protecció amb més tancats, normatives de prohibició d'estada de gossos a la platja abans de la temporada, vigilància per part de la policia local o intervencions diverses a nivell manual en la neteja de les platges i no pas en maquinària.
I explica que ja hi ha altres platges naturalitzades com la del Far o la platja Llarga.
El Fòrum Gastronòmic de Girona celebra avui demà les sessions dedicades als professionals després d'un cap de setmana de tastets i activitats obertes a tothom que s'ha fet al centre de la ciutat. Aquesta edició gira al voltant de la cuina vegetal i el menjar sostenible, de qualitat i de proximitat. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
I en les sessions d'aquest matí crec que n'has pogut seguir uns bons exemples.
Sí, de primer nivell, la xef del restaurant Les Cols d'Olot, Fina Puigdevall, i el geògraf i naturalista Miquel Macias han participat en un diàleg en el que han fet evident com un establiment top com aquest s'abasteix gairebé en un 70% pels productes del seu propi hort i granja, i amb uns menús de qualitat on cada vegada hi ha menys carn.
Nosaltres fa molts anys que tenim un menú que és totalment vegetarià, i per tant, si ve una persona que doncs, no vol res de carn, és molt fàcil adaptar el menú.
No és de fenestrar res, però sí que és cert que menys quantitat, però potser més qualitat seria una mica l'orientació, no?
Una mica l'objectiu, i tant.
Un altre exemple d'aquesta aposta per l'alta gastronomia verda. Dels 11 plats que hi ha avui al menú del celler de Can Roca de Girona, 8 són vegetals. Precisament els tres germans Roca faran avui a la tarda una intervenció conjunta al fòrum que ha despertat també força interès.
Tu diràs, escolta'm, cuina vegetal com a protagonista del fòrum, però també deies cuina de proximitat.
Sí, de proximitat i d'aprofitament. I d'això en sap molt el mestre xarcuter i rei de la sobrassada, Xesc Reina, amb els embotits híbrids que està començant a elaborar, amb greixos i restes de porc, que poc s'aprofiten avui, afegint-hi també parts de peixos, que són poc apreciats. Un mar i muntanya molt especial, per exemple, per fer patès i conserves molt gustosos.
M'interessa molt el fet de que, mira, puc fer un embotit amb lloms. Vale, fantàstic, i el reste que fem, no? A vegades em costa entendre que només es puguem plantejar fer vaques per xuletones. I ara ens ve un recurs que no teníem, que són uns peixos que estan molt bé de preu, que es veu que n'hi ha bastants i que es queden aquí per viure amb nosaltres. Doncs vale, anem a aprofitar-los. Ben aprofitat.
I per acabar, deixo'm un concepte del qual també s'ha parlat en les sessions d'aquest matí. Glamstronomy, el glamour de la gastronomia. I com ha traspassat el paper i ara és a internet i a les xarxes socials. Un dels ponents ha estat el crític gastronòmic del grup Bocento, Carlos Maribona.
claro, es que la gastronomía efectiva y afortunadamente cada vez tiene más glamour, y entonces yo creo que ese glamour que tenía el papel, a lo mejor no tan exagerado, ahora es como podemos tratarlo en las redes sociales, en las webs, con el mismo glamour que tenía el papel, ¿no? Y efectivamente eso se está produciendo.
Debats i conferències a banda, al Fòrum Gastronòmic de Girona, avui i demà, hi participen 130 expositors.
Gràcies, Fèlix. La ciutat de Solsona recupera els tocs civils de campana. L'Ajuntament ha restaurat l'antiga Torre de les Hores, el nucli antic, i hi ha col·locat una nova campana fabricada als Països Baixos, que servirà per anunciar diversos fets de la vida social, política o festiva. Es recupera així una tradició que ja havia quedat gairebé oblidada i que completarà les campanades, aquestes sí, religioses, que seguiran com ara des de la catedral. Solsona, Eloi Barrera, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, hem d'aclarir això, que una cosa són les campanes de l'església i l'altra aquestes civils de la ciutat.
Exacte, aquí cadascú es toca les seves campanes. La catedral manté els tocs religiosos, com sempre, i la Torre de les Hores recupera els tocs estrictament civils, com aquest, per exemple, el toc de festa. Això sona des de la Torre de les Hores, un petit campanar del segle XV que s'ha restaurat, s'ha col·locat un nou rellotge digital i s'hi ha afegit una nova campana de bronze de 60 quilos construïda a Holanda. Aquesta campana s'afegeix a les que ja hi havia i ajudarà a fer aquests tocs renovats. Un altre exemple, els quarts i les hores, que ara sonaran així. Fins ara, aleshores, les marcava una campana molt més gran i robusta, de 340 quilos, però ara la volen preservar perquè és molt antiga i no volen que es faci malbé. Per tant, només marcarà el toc de difunts, que és aquest. I encara ens falta un altre toc que s'havia perdut, el de ple municipal. Cada vegada que hi hagi sessió plenària a l'Ajuntament, els solsonins i solsonines sentiran això. La renovació del rellotge, que ara és digital, la mecanització i la nova campana de Solsona han costat poc més de 8.000 euros.
Déu-n'hi-do, quina classe magistral de campanes. Gràcies, Eloi. L'aqüeducte Romà de Tarragona és l'epicentre d'un parc ecohistòric on s'organitzen visites, activitats culturals i s'hi ofereixen alguns serveis. Ara, però, l'empresa que en tenia la concessió hi ha renunciat perquè no el sortien els números, diuen, i perquè han estat objecte d'episodis d'inseguretat. Clara Chavarría Domingo, quin és el motiu que ha tingut més pes per prendre aquesta decisió?
Doncs des de l'empresa Limonium aleguen que per les característiques de l'espai el projecte no els era rendible, sobretot perquè el recinte és de lliure accés les 24 hores del dia i aleshores molts visitants opten per no contractar els seus serveis. Des de Limonium també diuen que no s'han sentit prou acompanyats per l'Ajuntament. Ho explica el seu director, Eduardo Soler.
Sents que estàs fent l'himne idiota i a tothom ja li està bé, pues, al final te canses. És molt difícil tirar endavant una concessió que ha de monetaritzar part dels seus serveis, perquè si no, no té cap sostenibilitat econòmica en un espai que és obert al públic de manera completa 24 hores al dia. No?
Un altre factor que també ha pesat en aquesta decisió són els episodis d'inseguretat i vandalisme que han patit a les instal·lacions i al mateix monument.
Han robat l'última, pues, gran part de la instal·lació elèctrica de totes les nostres instal·lacions, i és l'enèsima vegada. L'aparcament no té vigilància, no hi ha càmeres de seguretat, no hi ha presència regular dels cossos de seguretat.
Clara, i què hi diuen des de l'Ajuntament?
El regidor de Patrimoni, Armand Pinedo, ha dit que ja es treballa per redactar el nou plec de condicions adaptant-se a les característiques de l'espai per licitar-ne de nou la seva gestió, però també defensant la feina feta.
S'han fet moltes coses a l'entorn del Pont del Diable aquesta legislatura. S'ha fet la parada nova de l'autobús que es reclamava fa molt de temps. S'ha fet l'etella del bosc, s'ha potenciat el tema de la seguretat. Evidentment, sempre pot que no s'ha fet tot el que calia, però tampoc hem tingut temps.
L'Ajuntament espera que el ple de mes d'abril o de maig s'aprovi fer una nova licitació.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Mago Pop fa realitat el somni americà amb el seu espectacle Nada es Imposible. Antonio Díaz finalment debutarà a Broadway a Nova York a l'agost i compra, atenció, un gran teatre a Missouri, al centre dels Estats Units, com a base d'operacions del seu nou pla americà. Déu-n'hi-do, Montse Mas, bon dia.
Bon dia, així és. 4 anys després de comprar el Teatre Victòria, l'artista de Badia del Vallès ha adquirit el Branson Magic Theater de Missouri. 2.800 localitats, que vol començar a omplir la primavera de l'any que ve. Des d'allà vol complir els seus plans a llarg termini als Estats Units, que també inclouen la televisió. L'operació, dita avui des del seu teatre a Barcelona, té tot el sentit.
Una base
a 6 horas de coche de 150 millones de personas. El lugar más visitado por estadounidenses de todo Estados Unidos. Lo llaman Las Vegas del público familiar. Es un disparate. O sea, es el teatro más grande de Missouri, desde el cual tiene todo el sentido hacer una gira. Estás en el centro de Estados Unidos.
Abans, però, l'artista debutarà al cor de Broadway amb el seu espectacle, un pèl adaptat al públic nord-americà. Serà el 17 d'agost a l'Ethel Barrymore Theater, un teatre històric de Nova York de 1.000 localitats. Serà la primera producció de gran format de tot l'estat espanyol que fa temporada a Broadway. De moment, el muntatge farà 5 setmanes de funcions i avui ja s'han posat les entrades a la venda per uns $200.
Ya el hecho de estar a la venta pues me hace una ilusión increíble, ¿no? Son muchos años esperando este momento. Estemos orgullosos porque, ostras, ha costado mucho, muchísimo esfuerzo, muchísimos años, y para mí es un sueño profesional, vital, así que muy agradecidos.
L'il·lusionista europeu més taquiller del món desembarca als Estats Units després de batre rècords en prop de 2.000 funcions i 2.800.000 espectadors, com per omplir 200 vegades el Palau Sant Jordi, i només té 37 anys.
Es una cosa extraordinaria porque lo que nos ha pasado en los últimos años es extraordinario. Hace 10 años, no le podía pagar a mi técnico y íbamos a la muestra de Igualada a hacer bolos. Diremos confeti que vamos a estar en Broadway, que es muy fuerte.
Nada es imposible. Tornarà al Teatre Victòria a Barcelona a l'octubre per passar el Nadal amb nosaltres. Gina Està, Lil Dami o Pol Batlle, Rita Payé són alguns de la quinzena d'artistes que actuaran al Festival Estiu de Castelló d'Empúries. És la tercera edició d'aquest certamen que té com a particularitat que els concerts són a preus populars o gratuïts. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
I avui n'hem sabut tots els noms.
Sí, el festival que se celebrarà del 3 al 9 de juliol amb diversos concerts al dia. Hi haurà cantants o grups que venen amb els últims treballs, com ara Gina Està, em suposo que l'amor és això. També Lil Dami amb l'àlbum Dami, o Marc Timón, director d'orquestra i creador de bandes sonores o música sinfònica que presenta a la seva ciutat natal el seu treball més personal, un àlbum de debut al món pop com a compositor i cantant. També hi haurà River Omelet, el trio d'indie folk que neix a Barcelona, o el DJ Miqui Puig. Tots aquests noms s'afegeixen als ja coneguts Manu Guix o al concert d'Albert Pla amb Diego Cortés. D'aquests ja s'han posat a la venda les entrades i pel volum, segons l'alcalde, Salvi Güell, hi haurà força demanda.
Doncs ja tenim venudes un 20% de les entrades. Per tant, això ens fa ser optimistes de cares a una bona assistència del públic.
Les actuacions es fan en espais singulars, tant del Centre Històric com d'Empúria Brava, i n'hi ha de franc o amb entrades de fins a 20 euros que s'han de comprar o reservar.
El festival Espurnes Barroques dedicarà la seva sisena edició a la natura i la dansa i recordarà el 25è aniversari dels grans incendis de la Catalunya central. Per això, el lema d'aquest any és Natura en dansa. El Festival de Música Barroca creix en tots els sentits, unint música, art i gastronomia, amb activitats a petits municipis de El Solsonès, El Bages, l'Anoia i també la Segarra Montsecamps.
Sí, a partir del 12 de maig i durant 4 caps de setmana es presentaran 17 concerts, 12 dels quals de producció pròpia. La terra i la natura prenen un paper essencial i per això el primer diumenge, el dia 13 de maig, es farà un concert a l'entorn calcinat de les tines de la Vall de Flaquer, al Bages, amb el Barcelona Consort, interpretant la cantata dels pagesos de Bach. Josep Barcons és director d'Espurnes Barroques.
La cantata dels pagesos, en un lloc on l'incendi ha deixat a descobert totes les feixes que els pagesos havien anat fent per salvar la demanda de vi que hi havia, un cop a França hi havia la filoxera i aquí no, doncs allà es veuen l'incendi que ha devastat aquell patrimoni natural, ha deixat a descobert un patrimoni humà brutal, que són totes aquestes feixes. Aleshores, reivindicar la figura dels pagesos a davant d'unes feixes, doncs ens sembla un lloc doncs magnífic per fer-ho.
El tercer cap de setmana serà molt important perquè serà quan neixi la nova Orquestra Miracle, un conjunt instrumental amb vocació internacional amb seu al Santuari del Miracle al Solsonès. La dirigirà Juan de la Rubia.
Les ganes de tenir una orquestra vinculada amb aquest festival, però d'una altra banda, que aquesta orquestra no només estigués centrada en el festival, sinó que tingués una projecció internacional.
El concert inaugural del festival es farà el 12 de maig al Santuari de Sant Ramon, a la Segarra, amb les suites orquestrals 1 i 3 de Bach.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. Comencem amb una notícia sobre, atenció, la infermeria blaugrana. Oriol Moner, bon dia.
Bon dia. El club ha informat fa cosa de 5 minuts que avui s'han fet proves mèdiques a Araujo i que l'uruguaià té una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra. És baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat.
Vaja, el Barça va donar un cop d'autoritat ahir a la Lliga. Els blaugranes es van imposar al Madrid 2-1, el partit clau de la temporada a la Lliga, i ho tenen tot a favor per endur-se el títol que no guanyen, atenció, des de la temporada 18-19.
I és que amb la victòria el Barça suma ara ja 12 punts més que el Madrid, quan en queden 36 en joc. Els blaugranes van començar perdent amb un autogol d'Araujo al minut 8, però van empatar gràcies a Sergi Roberto al 44. A la segona part, el Bar va anul·lar un gol als blancs al minut 81 i al 92, que s'hi va marcar el definitiu 2-1, molt celebrat entre els jugadors. Xavi no amaga que la Lliga està molt ben encarrilada.
De momento solo hemos ganado la Supercopa, ¿no? Pero sí, tengo la sensación que esta Liga solo la podemos perder ya nosotros, ¿no? La ventaja es considerable, no definitiva, pero no hay que relajarse.
I donava per ben anul·lat el gol dels blancs.
Fuera de juegos, claro, al final bueno, es un tema científico, ¿no? Al final, bueno, me sorprende de Ancelotti estas declaraciones, la verdad. ¿Es fuera de juego o no es fuera de juego? En este caso es un fuera de juego. No hay más debate ahí, ¿no?
De la seva banda, Carlo Ancelotti, l'entrenador del Madrid, es queixava del gol anul·lat, però malgrat la derrota i els 12 punts de diferència, no donava per sentenciada, per perduda, la Lliga.
Tenemos más desventaja, aún más difícil, pero esto no significa que no pensamos a jugar los próximos partidos de la Liga, lo jugamos hasta el último partido a lo máximo, como lo hemos hecho.
La premsa esportiva saluda la gesta del Barça avui amb aquests titulars. Mundo Deportivo titula Èxtasi, l'esport deliri, i l'esportiu titula Que sí, fent un joc de paraules amb Kessié, autor del gol de la victòria. A Madrid, l'As dona la Lliga per perduda, amb un sense acabó. Mentre que el Marca posa una imatge del fora de joc que va anul·lar l'1-2 del Madrid i titula A un mil·límetre de la Lliga. L'Espanyol, que està a un sol punt del descens, per cert, no es planteja canviar el tècnic. Diego Martínez.
A la Lliga Femenina, al Llevant les Planes es van dur un punt de la seva visita a Villarreal.
On va empatar a 0 i sumeja 3 jornades invictes. Júlia Mora, jugadora de l'equip.
Poc sabor de boca, no? 0-0, esperàvem venir i guanyar els 3 punts, però bueno, al final elles a les últimes també han tingut una ocasió i vist com anava al final, doncs un puntet a fora de casa també està bé. 3 jornades consecutives puntuant està molt bé.
A la classificació l'equip queda 11, 4 punts per sobre del descens.
En handbol, el Barça ha aixecat el seu tercer títol de la temporada.
Es tracta de la Copa Sobal, que s'ha disputat a Lleó. A la final, els blaugranes es van imposar als anfitrions l'Ademar 39-21. És el primer títol de Pol Valera amb el Barça.
Sabíem que era un partit complicat en el camp d'un històric de la Sobal. Hem sortit des del primer minut molt posats, molt motivats i molt feliç per l'equip i també personalment per un primer títol així.
A la Lliga Femenina, el Granollers va derrotar a casa l'Sporting Rioja per 31-25 a la 19a jornada. En rugbi, la Santboiana s'ha endut la Supercopa. És l'equip que es va imposar a domicili al Salvador de Valladolid. 21-26 és la primera Supercopa de la història per a la Santboiana. Així ho destacava Hugo Pichot, jugador de l'equip, als micròfons del Tot Gira.
Molt gran, també està bé per una mica acabar de tancar la temporada passada i poder dedicar aquesta victòria també a tota la gent que estava aquí la temporada passada, que també és seva aquesta copa i molt content d'emportar-nos aquest títol.
Parlem ara de bàsquet. El Barça va sumar una nova victòria a la Lliga ACB a la pista de l'Unicaja, 81-86, i queda empatat al capdavant de la classificació amb el Madrid i el Baskonia.
Tots tres equips tenen 38 punts, i bé els blancs són líders i els blaugranes segons. Xerona Jasikevich és entrenador del Barça.
Que hemos hecho un partido muy bueno y muy serio por periodos muy largos del partido. Quizá hemos salido algo fríos. Un partido muy bueno, ¿no? Sabíamos sufrir, sabíamos aguantar.
El Madrid, de la seva banda, va caure contra el Baskonia 88-95.
En motor, aquest cada setmana s'ha disputat la primera cursa del Mundial de Resistència.
Són les 1.000 milles de Sebring. Albert Costa ha acabat desè amb l'Oreca. La victòria ha estat per a Toyota, que ha situat dos cotxes al pòdium. La victòria per al triplet Kobayashi, Conway i Pechito López. La segona prova d'aquest campionat es disputarà a mitjans d'abril a Portugal. La Baja Qatar ha estat aquest cap de setmana la segona cursa de la Copa del Món de Bajas, amb victòria per a Nasser Al-Attiyah en categoria absoluta, amb tercera posició de l'Oriol Mena com a copilot del xinès Zhang. I en T3, victòria per al kuwaitià Al-Tefiri, assistit al copilotatge per l'Oriol Vidal. En T4, cinquena posició per a Marc Solà. Aquests dakarians estan pendents ara del Sonora Rally a Mèxic, tercera prova del Mundial de Raids a finals d'abril. A l'hoquei, Lliga d'Hoquei Patins, jugats ahir, Voltregà 1, Reus 4. A la Lliga Femenina, Voltregà 1, Liceu 1. I a la Marató de Barcelona, victòries finals per a Màrius Kimutai en categoria masculina i Zeineba Ymer en femenina. Tots dos van batre el rècord de la prova, que van disputar un total de 15.000 corredors.
no t'ho pots perdre.
Aquesta nit torna Crims a TV3.
Posar llum a la foscor.
Vull desmembrar.
A les 10 de la nit, després del TN Vespre, comença una nova temporada del programa de True Crime, dirigit i presentat per Carles Porta. Són 6 nous capítols de Crims. El primer està centrat en el cas de Marina Ruiz, que van trobar morta a les vies del tren a Cervera, a la Segarra. Això va passar el 15 de febrer del 1999. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.